nosaltres, Guillem Estadella.
Torna el Rose Battle de RAC1 amb 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna.
Política catalana. M'agrada donar bones notícies, lladre.
Marc Serra i Rocco Stenhauser, Mireia Giró i Marta Bosch.
El meu germà em fa ombra, és veritat. Ningú sap qui sóc. El meu DNI posa la germana de Marc Giró.
I un jurat de luxe per decidir el guanyador. L'Escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Aquest diumenge a les 9, Barça-Sevilla, amb el qui, el què i el com.
Hi ha hagut molta crítica al joc, al com, doncs bé, doncs aquí tenim el com també, no?
Des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1. Amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge 5 de febrer a les 3 i 3 de la tarda us portem a Itàlia per descobrir-vos una de les seves regions més desconegudes, Friuli Venezia Giulia, que estrena vol directe en Barcelona properament. Veniu?
A RAC1. Tots som 1.
Superesports amb Xavi Puig.
Ja li va encarar el que a les 5 i 2 és la millor hora perquè sonin els timbals i perquè entrem en el món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. Hola, Gemma, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Tenim un cap de setmana intens de bicicleta de muntanya, Gemma?
Sí, 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 per molts motius, eh? Uns perquè toca, altres perquè ens ho han fet venir bé, també t'ho he de dir, però un d'ells és que avui comença, o ha començat ja, la Volcat a Platja d'Aro. De Volcats en tenim tres a Catalunya. És la d'Igualada, la de la Costa Brava i la que ha començat avui. Hi ha diverses modalitats en BTT, eh? Sempre està bé fer una mica de recordatori, però una d'elles és la Cross Country Marathon, la modalitat marató, que diem aquí, que són competicions d'una sola volta, amb recorreguts diversos, segons el terreny, doncs, òbviament, pot ser més o menys tècnic, amb més o menys dificultat, el desnivell també pot variar, però la distància són sempre entre 60 i 160 quilòmetres, el que implica el reglament UCI, i tenim proves per etapes, amb 3 o 4 dies de competició. En el cas de la Volcat, doncs, són 2 dies, dissabte i diumenge, la Volcat, que és la primera prova a Espanya del calendari internacional, amb punts UCI. I això vol dir que també valen de cara als Jocs Olímpics de París 2024. Avui s'ha fet ja la primera etapa, ja s'ha acabat, comença ben d'hora, i abans de les 11 del matí ja teníem com a mínim el podi, amb Tom Schellekens, que ha guanyat l'etapa amb 1 hora i 35 minuts, seguit d'Hugo Deschu, que és de l'equip Buff Megamo, pràcticament 1 hora 36 i 16, i Brady Lange, de l'Scott Team, doncs, que ha fet 1 hora 36 i 16 també. En dones, Txell Figueres, ara parlarem de la Txell, ha estat tercera, i el director de les sèries Volcat és l'Albert Balcells. Hem parlat amb ell i ens avisava de com ha de ser l'etapa de demà.
És una etapa que comença, doncs, en un principi molt planer, una sortida molt ràpida, i que després, doncs, mica en mica ja va agafant, doncs, les dificultats tècniques de la zona de Cadiretes, on també, doncs, es troben portes pendents, i aquesta segona etapa, doncs, probablement acabi de decidir qui serà, doncs, el guanyador d'aquesta Volcat Platja d'Aro 2023.
Pensa que hi ha 500 ciclistes d'arreu, de 23 nacionalitats diferents. És una prova força internacional, aquesta Volcat, també les altres. I entre tota la participació, quan mires el llistat de noms, n'hi ha dos que et sonen especialment. Un és l'Aleix Espargaró. Home. I l'altre és el Jorge Martín, pilots de motos molt aficionats a la BTT.
Sí, sí, és, no? Doncs la BTT, com diem, traspassa moltes fronteres i molts esportistes d'altres modalitats i d'altres esports, doncs, practiquen la bicicleta de muntanya i bé, doncs, tant l'Aleix Espargaró com el Jorge Martín, doncs, són dos grans aficionats a la bicicleta i han fet els recorreguts per reconèixer el terreny i bé, doncs, estan a punt per demà i de ben segur per donar guerra, perquè són dos pilots de MotoGP, però dos pilots molt consolidats també en la bicicleta en muntanya.
Són malalts de la bici, vaig estar sabent l'Aleix que ho va penjar en totes les seves xarxes, més penja de carretera que no de muntanya, però també s'hi dedica, i vaja, no ha negat mai, o fins i tot algun dia va expressar públicament en una entrevista que li fèiem a RAC1 el seu desig de competir en una prova oficial. Ell parlava més de ciclisme
de carretera, sí.
I és un repte majúscul aquest, però que ell tenia al cap, i jo crec que continua tenint al cap.
Doncs ho farà quan plegui, segurament, no? De les motos. De moment, avui, mirant, repassant una mica la classificació, l'he vist 12è d'aquesta primera etapa de la Volcat. Per tant, atenció a l'Aleix Espargaró. L'Albert Barcells, això sí, no els ha inclòs ni a l'Aleix ni al Jorge entre els favorits d'aquesta edició de la Volcat.
Bé, en categoria masculina, doncs, tenim un corredor gironí, doncs en Guillem Cassú, que és un dels que segurament doncs estarà doncs força endavant, però també el Xavier Ariza o l'Ismael Ventura, dins de doncs d'aquests corredors més consolidats. I en categoria femenina, doncs també una de les favorites doncs és una corredora gironina, la Txell Figuera, i que de ben segur doncs els hi posarà les coses molt difícils a aquestes corredores internacionals.
La Txell Figueres, que forma part d'aquest equip Buf-Megamo, que ara parlava la Gemma, un equip que està construint un projecte molt, molt interessant, molt xulo. L'equip de bicicleta de muntanya vol consolidar-se aquest 2023 com a referent mundial de marató i aspira a convertir-se en un dels millors equips en el rànquing UCI, i el seu director esportiu és el Pau Zamora, amb qui hem parlat algunes vegades a l'Ultra Esports. Hola, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
On et trobem, Pau, a tu?
No, i pues jo estic una mica més lluny, estic a la província de Huelva, al Rompido, amb una cursa que es diu la Leyenda de Tartessos, que és la segona prova UCI de la temporada, 4 etapes, i ja en portem 3.
I com van de moment les etapes per l'equip?
Pues la veritat que molt bé, en categoria femenina tenim a la suïssa, la Janina Busca, ha guanyat 3-3, superlíder, i demà ens queda l'última etapa, i en categoria masculina tampoc ens podem queixar, que portem el José Díaz, que ha fet també podi els 3 dies, i després també portem a l'altre corredor que ha vingut, l'Enrique Morcillo, que va a 7è de la General i tots els 3 dies s'ha ficat dins del top 10.
Caram, i demà per rematar-ho, què preveus,
Pau? A la Volcat, aviam.
Demà a la Volcat, bueno, esperem a veure si la Txell pot repetir podi, i a l'Hugo també a veure si pot repetir podi. De totes maneres, una cursa que han anat per preparar, perquè la setmana que ve tots dos competeixen a una altra prova UCI de 4 dies, la Mediterranean Epic, i era una mica una cursa una mica curta per nosaltres, però un bon entreno.
Quants anys portes amb aquest projecte, Pau?
Amb el projecte del Buf-Megamo és el segon any, però jo sempre dic que és com un projecte global amb el que vam arrencar fa 12 anys. Uh-huh. Els primers 5 anys era directe des de Buf, i era el Buf Pro Team. Després els següents 5 anys ens vam ajuntar amb una marca a bicis per fer el projecte molt més gran, que era el Buf Scott, i des de fa 2 anys doncs ens vam ajuntar amb una altra marca catalana com és Megamo, i doncs imagina't el canvi amb 12 anys, de ser 3 persones i viatjar autosuficients pel món a ser un dels millors equips del món de bike marathon.
Imaginable o no? Fa 12 anys que la criatura hagués crescut com ha crescut.
No, inimaginable. Just avui m'ho preguntava un equip espanyol que estan arrencant també, i els deia que amb 12 anys el pressupost ha passat, és 40 vegades més gran del primer any a ara.
40 vegades?
40. Quina és la fórmula, sí. Pau?
Bueno, jo crec que al final, jo crec que vam adaptar una mica la filosofia del fundador de BU, de Joan Rojas, que sempre era disfrutar, donar bona imatge, sempre evidentment competir, mirar d'estar al davant, però per sobretot això, donar molt bona imatge, i jo crec que és l'ADN de l'equip. Jo crec que som un referent sobretot amb això, donar molt bona imatge. Després també jo crec que ens hem sabut internacionalitzar molt i fer partícips també als sponsors, i jo crec que tot això ha fet que avui en dia siguem, jo crec que puc dir, un equip a nivell referent mundial.
Dius 40 vegades més gran, podem saber el primer i l'actual de pressupost d'un equip com el vostre?
No.
O el primer, només el primer, ja faré la multiplicació Pau.
La gent de mat ràpidament sabrà el pressupost, és una cosa que mantenim bastant amb secret. Evidentment no tenim els pressupostos que tenen amb carretera, però sí que per ser un equip de bike marathon ja tenim un pressupost amb el que podem lluitar amb força equip, bueno, amb els millors equips del món, jo crec.
Dius que és un projecte molt internacional, la veritat és que, permetem la broma, però sembleu un acudit d'equip perquè no hi ha un corredor-corredora de la mateixa nacionalitat. Holandès, francès, portuguès, una catalana, que és la Txell, una suïssa, és un mercat realment molt ampli, no, el vostre?
Sí, la veritat és que des de BUF es va apostar, sempre era com... sempre ens demanant que l'equip fos el màxim d'internacional possible. Des de Megamo també se'ns va reforçar això, i la veritat que jo crec que ho vam reflexar l'any passat al Mundial, quan vam ser l'equip que va portar més participants i de més nacionalitats, i vam fer una foto perquè era molt curiosa, no? Perquè al Mundial cadascú ha d'anar amb la roba del seu país, i pues, bueno, us podeu imaginar, portar amb 6 nacionalitats diferents.
Déu-n'hi-do, 6 nacionalitats diferents. I els corredors, ets tu l'encarregat d'escollir, de fer de vistaire, de dir a veure què hi ha en el mercat i què podem convèncer perquè vingui cap al nostre equip, cap al BUF Megamo?
Sí. En principi m'encarrego jo. La sort que tinc és que ja porto molts anys, conec molt els corredors. També tenim una cosa a favor, i és que amb els anys, com que ens han creat una bona imatge, és com molts corredors els hi faria o il·lusió estar dins l'equip. Aleshores, és com que tampoc és molt, molt, molt complicat. El problema és que aquest esport està creixent molt, el bike marathon, i realment sí que ara es necessiten molts diners perquè la gent ja comença a cobrar molt. Fa anys enrere era un esport que encara es podia considerar semiprofessional, i ara és un esport que és molt professional. O sigui, ens hem desvinculat molt del cross-country, i ara, per sort, hi ha molts corredors que es poden dedicar a ser professionals només corrent en bike marathon.
Clar, tu dius que teniu aquest compromís, no?, de crear un equip internacional. Quin és el millor mercat a Europa per anar a buscar aquests corredors ara mateix?
Buah, la veritat és que s'està globalitzant molt, al igual que el ciclisme de carretera. Per sort, nosaltres aquí sempre hem tingut molts bons ciclistes. A Itàlia també és la cuna del bike marathon, també, França també, Alemanya també és molt bon país, i bàsicament és Europa. També hi ha alguns colombians, com el Leonardo Páez, que està aquí corrent, els americans ara també estan apretant, però són una mica els equips o els països que sempre han estat també amb el ciclisme a carretera. Espanya, Itàlia, França, Alemanya, una mica són aquests equips.
De fet, les disciplines del ciclisme, diríem, Pau, que cada cop es van barrejant més, no? Que cada cop veiem més ciclistes de carretera, fins i tot provant d'altres modalitats, o que la temporada d'hivern sigui per ells també altres modalitats com una manera d'estar en forma també per quan vingui la carretera. És a dir, que allò de jo faig carretera i prou sí que continua passant, però potser ja no tant com fa uns anys, no?
Sí. No, això està molt bé perquè... és com s'ha barrejat molt tot, no? I ara hi ha corredors del nostre equip que poden córrer una volta d'una setmana en carretera i ho poden fer bé, o corren amb ciclocross o ho fan bé, o ara, per exemple, ens estem plantejant també entrar en el món de les curses de gravel, que també és un altre sector dins del ciclisme que està començant a ser molt fort, i aquest any hi ha el primer any que hi ha una Copa al Món d'UCI Gravel Series. Sí, però els ciclistes són molt poden adaptar-se bastant a les diferents disciplines.
La peça clau del vostre equip, podríem dir que és el Hans Becking, l'holandès. Té 36 anys, és un habitual dels podis de les grans curses. Fins a quina edat creus tu, Pau, que es pot estar en un alt nivell en aquesta disciplina?
Doncs és una disciplina que és peculiar, en quant pot ser bastant bo amb una edat bastant avançada. Jo crec que fins als 40, més o menys, pot ser un corredor d'èlit, i de fet hi ha alguns corredors que han sigut molt referents dins d'aquest esport, com l'Alban Lacata, un austríac, o el Christoph Stausen, un suís, que han estat a la Cape Epic, la millor cursa del món, estan disputant la general fins gairebé els 40 anys. En el cas del Hans Becking, ja porta un parell d'anys dient-nos que es retira, però cada any es segueix trobant bé, els números encara, si surten bons números a nivell de proves de bats i tot això, i en principi ell diu que aquest any és l'últim, però bueno, confiem que podem tenir-lo aquest any algun any més.
Sí, ho ha dit, 3 anys ja, però no vindrà d'un quart, no, Pau, no, per intentar-lo convèncer, sí, de que ho allargui una miqueta més. I l'Enrique Morcillo té corda per estona, també?
L'Enrique Morcillo, jo porto... aquesta és la 7a temporada amb ell, i la veritat és que va començar molt jove, és més jove, 33 anys, i jo crec que encara li queda una mica més de corda. En el cas de l'Enrique, la història és que és pare de dues criatures i això també el condiciona una miqueta, però bueno, no, a l'Enrique encara li queda corda.
Parlaves del projecte d'aquesta temporada. Quan parlem al final de la temporada de Bike Marathon, amb què estaries satisfet? Què t'agradaria que hagués fet el teu equip?
Mira, per treure'ns l'espineta d'altres temporades que no m'ha aconseguit mai, a excepció de fa dos anys que José va treure medalla als Mundials, jo crec que tenim l'espineta de no tenir cap medalla als europeus. Després, intentar lluitar una altra vegada per estar al podi a la Cape Epic, que és la millor cursa del món de mountain bike per etapes a Sud-àfrica, que marxem d'aquí dos mesos. I després, per què no, mirar de ser el millor equip del món a final d'any dins del rànquing UCI. O sigui, que haguem sigut l'equip que està més al davant de tot. Però bueno, per sobre de tot això, jo crec que donar bona imatge i fer bons resultats globals durant tot l'any.
Déu-n'hi-do, Sí, ambiciosos els objectius.
Això vol dir que el calendari durant aquests pròxims dos mesos és apretadet, no?
Sí, ara acabem demà, l'estaf ja marxa directament d'aquí a Oropesa, Mediterranean Epic, després descansarem una setmana i marxem a l'Andalusia Bike Race, una cursa que es fa a Andalusia de 6 dies, i després d'allà descansarem una setmana, marxem a Sud-àfrica a córrer Cape Epic, i després descansarem una miqueta i ja empalmarem amb Volca, anirem a córrer a Croàcia, els europeus a França, després anirem a Andorra, els mundials a Escòcia, després farem Swiss Epic, Sea Otter, anem a Itàlia, després correrem a l'octubre a Brasil, una temporada molt, molt llarga.
Treu fum al passaport, Pau.
Però Déu-n'hi-do, ni a l'Eix Pariser, que Pau és el nostre home calendari aquí a la redacció de RAC1, que se sap, vaja, el calendari des de l'1 de gener fins al 3 de desembre als esdeveniments esportius, jo crec que no hagués clavat aquest reguitzell de proves i de dates com has fet tu. Ara que deies la Cape Epic, segurament, per la gent que no estigui ficada en aquest món, sí que li sona la Cape Epic, no? Què la fa especial o què té de diferent, Pau, una prova com aquesta?
Bueno, la Cape Epic és una prova de 8 dies a Sud-àfrica, que corren 600 parelles, o sigui, 1.200 participants, i amb els anys s'ha anat consolidant com la millor. Corren tots els equips professionals, estan allà, hi ha molta difusió, també l'entorn jo crec que la fa molt especial, molt dura, molta calor, i s'ha tornat com el referent, molt aspiracional, i és com guanyar la Cape Epic, que és pues com guanyar el Tour de França o per un triatleta guanyar Hawaii. És la millor cursa del món amb molta diferència.
El Pau ha fet la Tita en unes quantes vegades, no?
Sí, Gemma? 4, oi, Pau? Fa temps.
Sí.
Fa temps.
Sí, al principi de tot la vaig fer bastant, bueno, 4 vegades, sí.
Mm-hmm. Però clar, no és una prova UCI. Hem de dir que el Joan Porcar, que és l'ideòleg de la Titan i d'aquestes coses, sí que ha intentat alguna vegada que l'UCI creés un circuit on pogués encabir una aventura com és la Titan Desert. No s'ha donat el cas, no estan per la labor a l'UCI, però sí que és una cursa dura al desert del Marroc. Hi ha les Titan Series, que també les estan portant a altres llocs del món, però no la compararia amb la Cape Epic, eh? Serien coses diferents, per bé que totes dues estan damunt de la bicicleta. No sé si el calendari, en el teu cas, Pau, ja no et permetria tornar a fer una Titan, no, ara mateix?
No, nosaltres no. A mi és una cursa que com a aventura m'agrada molt, per això la vaig fer diverses vegades, però és un esport completament diferent. Jo crec que la Titan és molt més aventura, no hi ha un recorregut marcat, es va amb GPS, aleshores nosaltres correm unes curses totes dins del circuit de la UCI amb una puntuació i tal, i per a dia d'avui els nostres corredors no estan molt per córrer curses d'aquest perfil d'aventura. Al final nosaltres tenim, ells poden córrer tantes curses i hem de mirar que estiguin a les curses on es puntua més i on puguem tenir més visibilitat.
I tu com et treus el coquet de la bici, Pau, per competir una mica?
Bueno, la veritat que faig molta bici, també competeixo corrent a peu, amb curses de trail, i quan puc, doncs, faig alguna de bicicleta, també m'agrada molt viatjar, i ara amb el tema del gravel, doncs quan puc m'escapo una setmaneta a fer una miqueta de bikepacking. Però bueno, ja tinc les dents llargues, quan vaig a les curses amb ells.
Sí, no? Ara jo m'hi posaria per aquí al mig, i com deies, amb aquesta explosió de la gravel, que és una autèntica bogeria, no?
Sí, sí, la gravel al final, com tantes d'altres coses, ve dels Estats Units, i aquí s'ha anat introduint poc a poc, les marques estan apostant molt, i ara hi ha un parell d'empreses privades que també han tret els seus circuits a nivell mundial. Després la UCI també ha tret aquest any el primer any de UCI Series, després el segon any del Mundial. Jo crec que el gravel ha vingut per quedar-se, i és un esport una miqueta semblant a les curses de bike marathon.
Doncs Pau Zamora, que acabi molt bé aquest cap de setmana, els dos fronts que teniu oberts amb l'equip, i que vagi molt bé aquesta temporada. Tant de bo es compleixin tots els objectius que ens explicaves ara fa una estona.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Gràcies, Pau.
El Pau Zamora, director esportiu d'aquest Buff Megamo, d'aquest equip de Bikes Marathon, amb aquest doble front obert, Andalusia, on era el Pau i des d'on l'hem pogut escoltar, i també més a prop en aquesta prova de la Volcat que tenim a Platja d'Aro aquest cap de setmana. Parlava ara el Pau de la Titan, on ell hi va anar quatre vegades. La setmana passada ens ho deies, que tindrem sí. Miguel Indurain a la Titan Desert d'aquest 2023. També ens deies que no semblava molt entusiasmat Indurain amb la idea, però home, no l'han enganyat, no. I ha anat perquè
sí.
vol.
No, sí, no. A veure, jo t'explico. Recordeu que l'any 2020 l'havia de fer amb el seu fill, i per culpa de la pandèmia doncs no la va fer. No es va fer la prova, de fet. I aquest any ella, Navarra, té uns amics que formen part de l'equip Cosner, que el van convidar a un evento, que deia ell, una xerrada, i van dir, vine, acompanya'ns, i va dir, sí, home, cap problema. I va dir, no, és que mira, és que anem a la Titan, vine. Home, no, la Titan ja, m'estàs parlant d'una altra cosa, no, però tu l'havies de fer. Bueno, s'ha deixat enredar, no la farà amb el seu fill, perquè el seu fill treballa a Palma de Mallorca, es dedica a la bicicleta també, però al cicloturisme, i cap a l'abril-maig doncs té molta feina a l'illa, i l'haurà de fer ell amb l'equip Cosner, que és l'equip de Kenny Loser, que és l'actual, el vigent campió de la Titan Desert. Ell no fa bici de muntanya, òbviament, Indurain ja el coneixem, és de bici de carretera. Li han posat un pla d'entrenament que ens ha dit que no l'està seguint. Diu, sí, sí, ells m'ho envien, però jo la veritat és que no estic fent res. L'han enredat, però ell també els enreda. Vull dir, és una mica... és una relació una mica estranya. Però sí, i serà al Marroc. Recordem que la prova comença el 30 d'abril i acaba el 5 de maig. Diu que no vol competir, que ell vol doncs tastar una mica això, i que no ho repetirà. Hem insistit molt en, si no has tastat una cosa, no saps si t'agradarà, i no saps si diu que no, que ja d'inici ell ja sap que això és una cosa que provarà un cop a la vida i ja està, que no li demanem més. I ell ens ho explicava així.
Me gusta competir, y ahora lo tomo pues más como ver paisajes, conocer gente, ver recorridos. O sea, al final de todas las pruebas voy, no voy a forzar tanto, pero al final si uno te pasa al otro tal, el gusanillo salta y a tope hasta meta. Pues, y aquí en la Titan vamos con la idea de ir despacio, pero seguro que más de un día iremos ahí a tope.
El gent competitiu, de totes aquests que han estat animals de la competició, i que quan s'hi posen, encara que diguin que no, s'acaben posant de debò, doncs serà interessant de veure el rendiment de Miguel Indurain en aquesta Tita, a veure si potser s'anima fins i tot a repetir. També hi serà en Lluc Cruselles, que toma que fa ara uns mesos va ser notícia, perquè va ser escollit el millor xocolater del món a París.
A París. Sí, sí, amb una gala, però una gala per escollir el mestre xocolater, amb un elefant gegant. Jo no l'he vist en persona, després hi ha gent que l'ha pogut veure a Vic o altres llocs, jo no l'he vist, he vist les imatges o fotos i vídeos, però em sembla espectacular aquell elefant de xocolata. Amb ell hem parlat en la presentació ara fa pocs dies d'aquesta titana a la seu d'Escoda aquí a Barcelona. A veure com s'ho fa això d'un mestre xocolater al desert, tot i que ell fa bicicleta des de ben petit, per tant ja sap on s'hi fica.
A veure si està més entusiasmat que Miguel Indurain, Lluc Cruselles, mestre xocolater, i també la Titan.
Sí. Vinga, et diré bona tarda perquè això ho emetrem. No et sé dir el...
Espera, recuperem l'inici de l'entrevista. Ivan, reavances una mica i ara saludarà la Gemma, el Lluc Crucelles, en aquesta presentació que feien de la Tita en fa uns dies a la ciutat de Barcelona. Abans d'actualitzar marcador a primera, Molló.
Sí, perquè tenim dos penals, hem tingut de fet a favor de l'Elx, el primer just abans del descans, transformat per Pere Milla, per tant era el 2-1, i ara que hem parlat molt clar, comès per Pau Torres, i ara el segon també força clar, la xiulat Monuera Montero, i per tant l'Elx ara ja diria que... Bé, havia vist que al descans havien substituït Pere Milla, però vaja, ell és el xutador d'aquest penal, per tant s'han equivocat, on ho havia vist, tornarà a xutar per fer hat-trick, de fet, perquè ha marcat els dos primers, i va a Pere Milla, marca el tercer, Elx 3, Villarreal 1... Hat-trick de Pere Milla, dos de penal, i avui sí, amb Carlos Clerc al camp, després de 39 partits de Lliga sense haver guanyat un partit. Tu creus que m'estic malant, Xavi?
Home, queda encara tota la segona part.
Home, però som al 6 de la segona i l'Elx guanya per dos gols. Elx 3, Villarreal 1, sembla que pot ser el dia que l'Elx de Machín guanyi el primer partit i que Carlos Clerc torni a guanyar un partit de Lliga amb ell al camp.
Feia cara de pomes agres. Aquí que se tiene a la banqueta del Villarreal. A la Premier, els partits del Liverpool i del United, com els tenim?
Els tenim en el mateix resultat perquè ha marcat el segon al Manchester United. Per tant, Manchester United 2, Crystal Palace 0, el segon del Manchester United, som al 21 de la segona part, l'ha marcat Marcus Rashford. Abans havia fet mal Bruno Fernández, però pot continuar jugant, per tant, falsa alarma. El Liverpool, com dic, està perdent 2-0 al camp del Wolverhampton, també a l'equador de la segona part.
En bàsquet serem a les 6 al Badalona, al Palau Olímpic de Badalona, per explicar tot el que passi en aquest Joventut Baxi Manresa amb el Marc Mundet. Ara tenim jugant l'Esperon i Girona, ja el primer partit dels catalans en aquesta lliga femenina. Fontejau, de moment 5-10 per les de Saragossa, a l'equador del primer quart. Aquest és Lluc Crucelles, mestre xocolater, que participarà a la Titan Desert d'enguany.
Lluc Crucelles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què aquesta aventura?
Bé, al final el ciclisme sempre ha estat el meu gran hobby, a part del meu altre gran hobby, que és la meva feina. Havia competit de petit també amb ciclisme de carretera i la Titan era una mica la carrera idíl·lica, no?, per tot amant el ciclisme, on convius amb professionals, amateurs i aficionats, i era una mica un somni que ara es farà realitat.
Però clar, la carretera i el desert del Sàhara no s'assemblen gaire. No sé si a Riu Primer, a Santa Eulàlia de Riu Primer, teniu alguna cosa semblant?
No tenim desert, no tenim desert, però sí que molta bici de muntanya, evidentment, també som terra d'allà una mica de Prepirineu, així que combino les dues modalitats i ganes de fer-ho.
Tu debutes al Marroc, no sé si coneixes la zona o has estat al país.
He estat al país, però de passada, i no he viscut ni he vist mai el desert com el viuré, sí que és una mica una por, però també una sort i content de poder anar de la mà de Malció i l'equip KH7, que una mica de pautes i fa que no vagi, suposo, tan perdut els primers dies, sobretot.
El Malció és un malalt, d'això.
Total, un malalt, i m'està donant molts consells. Al final també és això, no tenir algú allà amb qui recolzar-te i que et doni consells pel dia a dia.
Allà passes per alguns petits pobles de la zona de Marzuga, per exemple, o d'altres llocs, i els nens, quan veuen el comboi de la Titan, demana bombom. Demana que li donem una mica de xocolata. Això, no sé si ho portaràs reserves. És una mica difícil amb les temperatures que hauràs de suportar allà.
No en portaré de reserves a sobre, però sí que és veritat que estem preparant alguna cosa xula pels participants perquè puguem gaudir de bona xocolata al desert.
Una llaminadura, una miqueta de calories, una mica de sucre.
Una miqueta.
Per tu, quan entrenes, què és el que acostumes a menjar? Com et tapares l'estómac?
Bé, intento, evidentment, anar bé d'alimentació sempre i controlar-la sempre. M'ajudo de nutricionista, però ja pel dia a dia també. I al moment de fer esport, pues, que no falti de res. De normal, evidentment, barretes, gel, segons l'entrenament, però sí que intento tenir una mica de control i no ficar qualsevol cosa al cos.
Però la xocolata és un aliment habitual també a la teva dieta o no? Potser no.
Sí, per sort, no només quan vaig a esport, sinó el dia a dia n'haig de provar i em provo, i sí que és un aliment habitual, i quan vaig a esport, evidentment, també l'introdueixo.
Dius que fas ciclisme de carretera des de fa molt temps, no? Fa molts anys. Quin és el teu ritme d'entrenament i com t'has preparat per això? T'estàs preparant encara?
Intento, evidentment, l'últim any que hi havia el concurs de Mundial de Xocolateria va ser una mica més fluixet a nivell de preparació, però a nivell de, doncs ara, intento doncs, combinar-ho, combino amb gimnàs, una mica de físic, i bici, moltes hores, totes les que puc, perquè crec que tants dies, tants quilòmetres, al final és fondo, i que, evidentment, no vaig a guanyar-la, vaig a disfrutar-la, a poder acabar, a viure l'experiència i viure-la intentant patir el menys possible.
Saps que la Titan, a banda de les dunes, de la sorra, del desert, també és convivència, són les jaimes, són, és la navegació, per exemple. En aquest sentit, què tal?
Bé, la veritat és que és un tema que m'agrada, el tema navegació, orientar-me, veure què passa, i la convivència també. O sigui, tinc moltes ganes de poder viure aquells dies allà, que no només sigui el anar en bici, conviure. El que et deia, tenim una sorpresa molt, molt divertida pels participants, que farà que ens unim encara més tots i que visquem uns dies inoblidables.
De 0 a 10, quines ganes tens que arribi això ja?
11.
La feina t'ho permet, per això? Permet entrenar bé?
Sí, és veritat que està sent un any molt intens i arribaré com pugui, de forma, però com que també és un esport que he practicat sempre, crec que em permetrà doncs, poder-ho disfrutar, no patir en excés, també perquè intentaré dosificar-me al màxim i viure l'experiència al màxim i que em quedi un record superpreciós.
Perquè entenc, no ho sé, és a dir, busques, suposo, revalidar títol com a mestre xocolater, el millor mestre xocolater del món, i això és al final d'any, al novembre, una altra vegada? O...
No, aquest concurs es fa cada 3 anys, fins aquí ara 2 anys i mig no hi torna a haver-hi el concurs, i tu ho fas un cop, i un cop l'has fet, si has guanyat, ja se't queda de per vida i...
Ah, sí, no et substitueixen d'aquí 3 anys, eh? No. I el títol sí, no te'l prenen.
De moment hi ha hagut 8 edicions, per tant són 20 llargs anys que... Des que va haver-hi el primer, som 8 que hem aconseguit aquest títol i aquests 8 tenim el títol i així segueixo.
Molt bé. Doncs el que buscaràs és el de finisher de la Titan Desert, eh? Sí. El fòssil, que això és un sí. Fòssil. Però és fòssil, és pedra, no és xocolata, eh?
Això sí, acabar-la i... L'objectiu és acabar-la i disfrutar-la moltíssim i compartir bons moments.
Molt bé, que sigui una Titan ben dolça.
Moltes gràcies.
Gràcies.
En Lluc Crosellas amb la Gemma Montero el dia de la presentació de la Titan. Home, ara tinc curiositat per saber aquesta sorpresa que portarà per tots els participants. Home, em puc imaginar cap on
sí.
Deu anar.
Sí.
Vull dir, no crec que els hi porti un fuet.
No. De fet, aquest dia que els vam veure i ens van donar uns bombonets que posava Titan Desert. Ves que no
de
sigui...
Pista.
Sí, de pista. Home, jo per posats a imaginar una bicicleta gegant de xocolata, no? Home. Per exemple.
Sí.
No sé com dur-la fins allà, això sí, però...
Doncs un home polifacètic, la bicicleta des de fa molts anys que també l'acompanya, el Lluc Crosellas, i que tindrà aquest repte de ser finisher de la Titan Desert. Passen 3 minuts de 6:15, Glenn Miller està a punt. Sí, som-hi. Sempre arribant a la meta de l'Ultrasports amb en Glenn Miller i amb en Miquel Pucurull, que ens recorda la figura d'una maratoniana il·lustre, encara en actiu, la Quima Casas.
Amics i amigues, s'acosta la Marató de Barcelona. Una prova que els últims 20 anys la guanyen atletes estrangers, africans en concret, ells i elles. Com que l'Ultrasport l'escolta bàsicament gent jove, potser val la pena fer saber que no sempre ha estat així. Diverses vegades, abans del canvi de segle, l'han guanyat corredors i corredores de Catalunya. 3 homes i 5 dones. Els enumero: Rafa García, Fernando Díaz i Benito Ojeda, i Matilde Gómez, Quima Casas, Elisenda Bucurull, Núria Pastor i Eva Sanz. Podria fer ara un panegíric de tots i cadascun d'ells i elles, autèntiques glòries de la Marató a Catalunya. Ho vaig fer fa 2 anys i ho vaig penjar a les xarxes com a reconeixement dels mèrits dels pioners de la distància a casa nostra. Però avui em permeto dir un curt apunt de la mítica Quima Casas, que la va fer per primer cop el 1979, l'any que va començar a córrer. Fa pocs mesos, a l'octubre del 2021, amb més de 70 anys, també la va fer. I havent estat guanyadora 3 vegades de la prova, el 1980, 85 i 87, no li va importar gens córrer-la amb bastant més de 5 hores. Quan la vaig veure, li vaig fer una reverència. Fins al cap de setmana que ve, correu molt, de pressa, o a poc, però molt.
Doncs com sempre, fer-li cas al Miquel Pucurull. La setmana que ve farà fred, per tant, si correu, segurament us passarà una mica el fred que faci arreu de Catalunya. Doncs la setmana que ve més, Gemma, sabem per on anirem la setmana que ve.
Sí, dius que farà fred, doncs mira, saps allò que deia el Charlie sempre, qui vulgui peix que es mulli el cul, sí. Doncs ens mullarem el cul.
Doncs hi vindrem preparats amb el banyador posat la setmana que ve. Gràcies, Gemma. Fins ara.
Adéu.
Actualitzem algun marcador a primera, 3-1. Mira, se'n va lesionat Pere Milla, precisament,
sí,
Molló.
Sí, males costelles. Per tant, entenc que pot ser aquesta zona que tingui afectada Pere Milla, autor d'un hat-trick, recordo, dos de penal, però un hat-trick. Els 3, Villarreal 1, 16 de la segona part, ha reclamat un penal al Villarreal que el dia del Girona li van xiular. Avui no ha considerat que fos penal Munuera Montero, ni tampoc des del bar Medie Jiménez.
I a segona, com tenim els dos partits a marxa, Osca i a Leganés?
Doncs els tenim amb empat a Osca, Osca 0, Mirandés 0, 20 de la segona part, i el Leganés amb 10 està guanyant contra l'Sporting a Butarque. Leganés 1, Sporting de Gijón 0, minut 15 de la represa.
En futbol internacional, mira, li marquen el United a la Premier.
Sí, escurça diferències al Crystal Palace. Sloop ha marcat el gol de l'empat a la sortida d'un córner. Som, el, com dic, el 30 de la segona, però la notícia és després d'un córner, un rebot. Però la notícia és que per primera vegada a la seva carrera han expulsat Casemiro en vermella directa. Caram. Per primer cop a la seva carrera hi ha hagut una trifulca després d'una falta a Anthony, el jugador del United. La veritat és que hi ha hagut empentes, una mica com aquella acció d'Abde i Pierre Gabriel. Aquí, a les empentes, no s'han castigat. A la Premier, però és veritat que Casemiro, al moment que agafa amb les dues mans pel coll a un jugador del Crystal Palace. I clar, el van avisar l'àrbitre. Mariner ha anat a mirar el monitor, vermella directa, per tant, si no m'he equivocat, comptant seleccions i clubs, partit 566 de la carrera professional de Casemiro, i és la primera vegada que expulsen el brasiler amb vermella directa.
Sí que l'havien expulsat amb doble amonestació,
sí.
No moltes vegades, tampoc.
No, mira, ho tenia per aquí. Jo crec que són un parell com a molt, eh? Vull dir que tampoc era...
Ara ho recuperem,
sí, sí, dues.
Dues vegades,
sí, sí.
I en directe cap, avui a la Premier ha hagut de ser on l'expulsin per semblar que anava a escanyar el sí, sí, rival, el jugador del Crystal Palace. 2-1 guanya el United, haurà de patir encara uns minuts si vol assegurar el triomf. I el Liverpool, que continua caient de manera clara.
Sí, sí, de fet li han fet el tercer al Liverpool, eh? O sigui que mal dades per l'equip de Jürgen Klopp, han caigut a lliurar la Premier, el Wolverhampton 3, Liverpool 0, 33 de la segona part, el tercer dels Bulls de l'equip de Lopetegui, Rubén Neves, assistència d'Adama Traoré. I d'aquí poc, Liverpool-Madrid a la Lliga de Campions. L'Aston Villa d'Emery està perdent a casa, 2-3, a un quart d'hora pel final, i també està perdent a casa el PSG. A la Lliga Francesa, Paris Saint-Germain 0, Toulouse 1, 38 de la primera part. Mira, ara, per parlar, acaben d'empatar, ara confirmem el tot del gol, moltes baixes, és veritat. El PSG juga Messi, però no hi són, recordo, ni Neymar ni Mbappé per lesió, tampoc Kimpembe, Mukiele, Sergio Ramos i Berratti, que està sancionat. Per tant, com dic, empat a 1 ara mateix, a punt d'arribar al descans, minut 37, a Paris Saint-Germain 1, Toulouse 1. El gol de l'empat de Raf Hakimi.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, com li van les coses a l'Esperona i Girona? Albert.
Doncs està guanyant. De moment és un inici de partit prou igualat. El primer minut del segon quart, Uni Girona 21, Saragossa 18.
I s'ha acabat el primer partit dels 6 nacions de rugby.
Amb la victòria d'Irlanda, que des del primer moment ja s'ha posat per davant i ha acabat guanyant a Gales 10-34. Ara, 6:15, començarà l'Anglaterra a Escòcia. I de la divisió d'honor, tenim pendent el partit del Barça. Últims minuts del seu duel a casa contra el Pozuelo, guanyant els blaugrana 33-24.
Una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A l'estadi infinit, l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a Movistar. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles, i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix-ne amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 4 a les botigues o a movistar.es.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, però el Laureano, que és mi aprendiz, som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Yo sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest diumenge 5 de febrer a les 3 i 3 de la tarda us portem a Itàlia per descobrir-vos una de les seves regions més desconegudes, Friuli Venezia Giulia, que estrena vol directe en Barcelona properament. Veniu?
A RAC1. Tots som 1.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Superesports amb Xavi Puig.
I les 6 de la tarda, Superesports RAC1 fins a les 11, quan agafa el relleu el Tu diràs amb el Dani Aguilar per arribar a la 1 de la matinada. Avui ha jugat i ha empatat l'Espanyol a una casa a Cornellà al Prat contra Osasuna. Demà serà el torn del Barça i del Girona. El Barça tancarà el diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou contra el Sevilla, amb la baixa de Dembélé lesionat i amb la resta de jugadors a disposició de Xavi Hernández. Pablo Torre, per cert, avui convocat amb el filial blaugrana amb el Barça Atlètic per jugar a partir de les 7 de la tarda al camp del Cornellà. Aquest és Xavi, passant balanç de l'actualitat blaugrana, del partit de demà contra el Sevilla i d'altres històries que envolten l'equip campió d'hivern, l'equip que ha sumat 50 de 57 a la primera volta del campionat.
El Barça, candidat a la Lliga.
Me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions, y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a todo un Real Madrid muy fuerte. Lo que me preocupa es guanyar-la en la Lliga, encara que facis 70 punts, però guanyar la Lliga. Això és el que més em preocupa. L'objectiu és guanyar-la, no arribar als 100 punts i després, a més, doncs, igualem un rècord, benvingut sigui, però l'important és guanyar-la.
El Sevilla.
Demà tenim un rival complicat, no? A pesar de la seva classificació i que ha passat, doncs, una crisi important de resultats, però té un gran equip. Jo crec que Sant Paoli ha recuperat a un Sevilla fort, un Sevilla competitiu, que guanya partits de manera solvent una altra vegada. Crec que estem parlant d'un gran entrenador que treballa molt bé l'aspecte defensiu, fa coses molt bones en pressió alta, un equip que està rebel, que es vol revelar amb la situació que té, i té jugadors amb molta experiència per treure coses positives demà, no?
Els quatre migcampistes.
Jo crec que ens sentim còmodes amb qualsevol sistema, no? També hem fet grans partits amb dos extrems, i inclús a l'extrem ha vingut a dins, hem fet exactament el mateix, el que canvia és el nom. I potser doncs, la pulcritud d'aquest home que ve dins, que no perd tantes pilotes, el seu migcampista, i potser té més responsabilitat a l'hora de no perdre la pilota, no? Però no varia pràcticament res.
El paper de Frenkie de Jong.
A mi és un jugador que ja he dit moltes vegades que té un potencial enorme per fer el que vulgui al mig del camp. Per dividir, per entrar a segona línia, per jugar entre línies i atacar la línia defensiva, per robar pilotes, és ràpid, és fort físicament, té qualitat tècnica, i té totes les condicions que engloba un migcampista del Barça i un dels millors migcampistes del món. Per tant, a mi és un futbolista que sempre m'ha agradat, i per això doncs, és dels futbolistes més utilitzats per mi des que estic aquí d'entrenador.
Pablo Torre, al filial.
Ja lleva partidos sin jugar, hemos estado hablando con él, creo que también necesita ritmo, necesita partidos. En la edad que tiene no puede estar 3-4 fines de semana sin jugar, y es bueno que participe, ¿no? Así se lo hice saber cuando lo fichamos, y en eso quedamos. No hay ninguna novedad en eso. Va a jugar con el filial, y que tenga minutos, que participe, que disfrute, que compita, y creo que ese ritmo y esa competitividad que le dará jugar en el filial para luego estar preparado si le necesitamos nosotros.
Paciencia a Ansu Fati.
Ya le saldrán las cosas. Ya le saldrán, tenemos que tener paciencia. Ansu es un activo del club espectacular, confiamos mucho en él, muchísimo, muchísimo, pero hay que tener paciencia. Ya le saldrán las cosas, yo estoy convencido, tengo muchísima confianza en Ansu, está trabajando muy bien, muy bien. Está con una mentalidad tremenda en los entrenamientos, cuando sale, la verdad, estoy contento, contento. Pero paciencia.
La evolución de Balde.
La verdad que nos ha sorprendido su evolución, ¿no? Digamos, tan rápida. Que con 19 años pues esté a un nivel espectacular, ¿no? A un nivel muy alto. Y del nivel que tiene que estar un lateral del Barça, ¿no? Y el rendimiento de marcando diferencias, asistiendo, siendo importante en defensa. Lo hemos trabajado también, hemos trabajado muchas cosas defensivas, que igual es lo que menos dominaba. Está muy bien también en ese aspecto, ¿no?
La polémica del Villamarín.
Me fa riure també, fa gràcia això. Sí, ja n'hem patit unes quantes també d'aquest tipus. Però crec que, bueno, hi ha un punt de fanatisme que dona lloc a tot això, no? Però bé, que s'entén perfectament, no? Que hi hagi aquest fanatisme i que es vulgui veure coses on no n'hi ha, no? O sigui, una cosa justa passa a ser injusta. És curiós.
Xavi Hernández, abans d'aquest Barça-Sevilla, per cert que el Sevilla s'ha queixat al Barça que els seus aficionats no puguin comprar entrades, aquest missatge que apareix al web del Barça quan algú vol comprar entrades, que diu que no està permesa la compra d'entrades a aficionats de l'equip rival, en aquest cas del Sevilla, ni evidentment portar samarreta, evidentment dic perquè ja no és la primera vegada que ho fa el Barça, no perquè em sembli bé, portar samarretes o símbols de l'equip rival en sectors de l'afició local, és a dir, en sectors on hi ha asseguts abonats del Barça o aficionats del Barça. El Barça, recordem que quan va haver-hi el partit contra la Reial Societat, va matisar finalment que això només s'aplicaria en partits d'alt risc, que només s'aplicaria en partits d'alt risc, i el de demà ha estat declarat partit d'alt risc.
Sí.
El Sevilla, de fet, ho explica en la mateixa nota on comunica la seva queixa al Barça, i que també n'ha deixat constància a la Lliga de Futbol Professional d'aquest fet, que el partit de demà ha estat declarat d'alt risc. Això sempre se'ns escapa una mica quin partit és declarat d'alt risc i quin no és declarat d'alt risc. Però el de demà sí que està declarat d'alt risc, i per tant el Barça doncs manté aquesta normativa d'impedir als aficionats del Sevilla que vesteixin indumentària del Sevilla o que comprin entrades al web. Això també és més complicat de controlar, evidentment, però sí que la gent que del Sevilla que demà entri al Camp Nou i no se situï a la zona de l'afició visitant no podrà lluir indumentàries del Sevilla. perquè el partit de demà sí que és considerat d'alt risc. Per això la diferència com el partit contra la Reial Societat, on finalment sí que vam veure aficionats de l'equip Txuri-Urdin entre mig dels aficionats del Barça. El Barça demà a les 9. Abans, molt d'hora, a les 2, juga al Madrid, al camp del Mallorca, aquest Madrid que té 5 punts menys que el Barça a la classificació i que té demà un partit... Bueno, contra Aguirre mai és un partit fàcil. Última hora del Madrid. Gerard Ballera, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Un partit gos, no? Et refereixes sí, a... Un partit contra el Mallorca sempre és un partit gos. Un equip que defensa bé. Ancelotti, que tindrà baixes importants pel partit de demà. Mendy, Lucas Vázquez són baixa segura. També han quedat fora de la convocatòria, que l'ha facilitat Ancelotti res, fa qüestió de 3/4 d'hora aproximadament. Han quedat fora Militao i Karim Benzema. Els dos primers, Mendy i Lucas Vázquez, estan descartats per jugar al Mundial de Clubs. En el cas de Militao i Benzema, podrien disputar-lo. De fet, ha dit el tècnic italià que cap dels dos té una lesió greu i que en principi viatjaran la setmana que ve al Marroc, tot i que els hi estaven fent proves en el moment de la roda de premsa. De moment no ha transcendit o no n'han transcendit els resultats. Baixa també d'última hora, atenció, Eden Hazard. Home. Per una tendinitis al genoll. És una baixa d'última hora perquè no l'havíem conegut fins fa ben poc, fins que hem conegut la llista de convocats. Per tant, 5 baixes les que tindrà Ancelotti, que això sí recupera una peça a l'eix de la defensa important com és la de David Alaba, que tornarà a jugar un partit des del 7 de gener al camp del Villarreal per culpa d'una lesió al sòl i que es va fer. Demà podria tenir els primers minuts, veurem si com a titular o com a suplent. El Madrid que ve de guanyar, recordo, dijous per 2-0 contra València i que, com he dit, juga al migdia en un horari que no li agrada massa, per no dir gens, a Carlo Ancelotti.
No estamos, por cierto, contentos de jugar después con menos de 72 horas. Esto no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo, pero creo que por lo menos descansar 72 horas después de un partido es lo mínimo. Entonces jugar domingo a las 2 no me parece correcto.
Vaja, no seré jo qui defensi el Madrid en primera persona i em faci el seu advocat, però té tota la raó del món, Carlo Ancelotti. Hi ha dos partits únicament que s'han jugat entre setmana, el del Barça dimecres i el del Madrid dijous. S'han de tenir ben posats per posar el partit a les 2 del migdia.
Sí, sí. La veritat és que hagués pogut posar la Lliga avui al Barça a les 9, ningú hagués dit res, crec, i al Madrid demà a les 9.
Però vaja, no serà això una excusa si el Madrid demà ens ho pega a Son Moixa, Gerard.
Sí, això pel que fa a l'horari. Pel que fa al joc del seu equip, està més content, eh? Carleto, que després de l'aturada pel Mundial s'havia mostrat molt crític amb el rendiment defensiu del seu equip, ara, en els últims 4 partits oficials, només han encaixat un gol.
Contra rivales fuerte, lo ha hecho muy bien ganando en Bilbao. Creo que las sensaciones han vuelto buenas. También la evidencia que el equipo está mejor. La verdad es que hemos tenido lesiones que no son previsibles en este sentido, pero en general el equipo está mucho mejor.
I no hi ha dia que Vinícius no sigui protagonista en una roda de premsa del Real Madrid, en aquest cas de Carlo Ancelotti, que és l'únic que surt a fer rodes de premsa al Madrid. Aquesta setmana, en declaracions a The Zone, el central del Mallorca, Raillo, va dir que no posaria Vinícius com a exemple de futbolista cap als seus fills. Raillo se les va tenir amb Vinícius en el partit de la primera volta al Bernabéu i per això després va fer unes declaracions, crec que com donant a entendre que no hi havia cap mena de racisme cap al futbolista, sinó que era el propi comportament de Vinícius el que provocava doncs, que d'alguna manera els rivals li tinguessin ràbia i aquesta crispació també de l'afició. Doncs bé, avui Ancelotti li ha respost això.
Para mí es un gran futbolista. Mis nietos son todos para Vinicius. Porque yo creo que a los jóvenes le gusta, sobre todo a los jóvenes, este tipo de jugador que tiene tanta calidad, que es espectacular con el balón. Mis nietos, me tengo 4, tienen toda la camiseta de Real Madrid de Vinicius y no quieren otra. Entonces cada uno tiene su opinión.
Resposta enginyosa, en aquest sí, cas d'Ancelotti. 4 nets, els 4 pro Vinicius.
Segur.
Els 4 nets de Carlo Ancelotti.
Un Ancelotti que ha afegit també en aquesta compareixença que no pensen en el Mundial de Clubs, que tampoc farà rotacions en aquest sentit, que pot ser que demà hi hagi canvis, però que no serà perquè estiguin pensant en una altra competició, en un títol. I el Madrid encara esperen rival d'aquest Mundial de Clubs. Sortirà del guanyador del partit que jugaran aquesta tarda, el Seattle Sounders, equip de la MLS dels Estats Units, i l'Al-Ahly d'Egipte, un partit que ha de començar a les 6.
Ara tenim en joc la primera semifinal, Molló.
Sí, i que tenim a la pròrroga, per tant, això no sé si afectarà l'inici del partit, perquè, clar, queden 5 minuts, deu ser en estadis diferents, per tant, no afectarà. Ara ho confirmem en tot cas. Bidat del Marroc, 1, Al-Hilal de l'Aràbia Saudita, 1. Som al minut 12 de la pròrroga, ho havíem deixat amb 1-0, empatat al 94, Cano de penal per l'Al-Hilal, i hem anat a la pròrroga. Estan en 10 els dos equips, per tant això són baixes de cara al pròxim partit, que serà contra el Flamengo, passi qui passi.
I del Mallorca, què hem de saber abans del partit de demà?
Doncs que ha fet una magnífica primera volta, que està instal·lat a la zona mitjana de la classificació amb 25 punts, i que curiosament porta 3 victòries consecutives a casa i 3 derrotes seguides també a fora. Per tant, balanç molt millor a Son Moix que no passa el que té com a visitant l'equip de Javier Aguirre, que només té la baixa de Copete, un dels centrals titulars a la línia de 5 del darrere. Aguirre ja ha anunciat avui que el seu lloc l'ocuparà el serbi Nastasic, un Aguirre que veu a l'equip en un bon moment.
Sensaciones buenas, buenas después del varapalo de Cádiz, creo que reflexionamos, esto nos vimos a la cara, vimos lo que hicimos mal, y esperemos que no se repita. Son buenas sensaciones, pero el Madrid siempre te complica.
Abans parlàvem de Vinícius, també li han preguntat a Javier Aguirre pel futbolista brasiler, sobretot per aquesta enganxada, no?, que va tenir amb Raillo en el partit de la primera volta al Bernabéu, si estava preocupat que aquesta crispació podia afectar els seus jugadors. I Aguirre sempre deixa anar la frase, no?, de la roda de premsa, doncs ja veureu, ha estat aquesta.
Estamos en ese sentido todos tranquilos de que ya no es el fútbol que era antes, ¿no? Que solo mirabas al abanderado, al árbitro y ¡pum! Te soltaban un derechazo en un córner o te pisaban, ¿no? Que no los enteraba ni Dios, ni Estudio Estadio lo pasaba, te hablo de los 80s. Ahora no, ahora te sacas un moco y se ve 90 años, tienes ahí un tío ahí que no puede ser así o asá porque te condena.
Te condena.
Home, eh? Si te saques un moco o fas altres coses, sinó que li diguin a Arsène Wenger, no? Va ser el que va quedar... No, va ser Wenger, no? Qui va ser aquell home que s'ensumava la mà?
Joaquín Ló, no?
Joaquín Ló, això. Ah, Vull dir que ara, segons tot el que facis...
O que li preguntin a Casemiro aquesta tarda, que si agafes pel coll a un rival, doncs sí, t'expulses. No l'haguessin expulsat, sense VAR.
No, exacte. Sí. És veritat que la primera expulsió en vermella directa sense VAR no hagués passat.
Si Casemiro hagués agafat pel coll a un rival i no l'haguessin expulsat. És un professional de... No,
és que el primer que expulses Casemiro.
Però clar, l'han enganxat, al final l'han enganxat amb les càmeres, l'han vist.
Qui xiula demà?
Xiula Hernández del Canari. No sé en quina posició està en la classificació de bons àrbitres de Jaume Molló, però...
No molt amunt.
No molt amunt.
No.
Bueno, potser tenim espectacle. I al VAR hi haurà un bon àrbitre, el basc de Burgos Bengoetxea.
Sí, podrien haver fet al revés.
Exacte.
De Burgos a la gespa i Hernández al VAR. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
2:06, 2 minuts i tenim partit a Badalona. Molló continua guanyant l'Elx, potser sí que és el dia, eh?
Sí, potser sí, i fins i tot jo crec que Machín, per assegurar-ho, ha canviat Carlos Clerc, per si un cas era ell el Mufa, decidir canviar-lo la segona meitat, li comptarà, òbviament, perquè ha jugat més de 70 minuts, Elx 3, Villarreal 1, per tant serà el 39 de la segona part, el dia de la primera victòria de l'Elx, i també el dia en què 40 partits després, després de 39 sense aconseguir la victòria a la Lliga, amb ell al camp, Carlos Clerc aconseguirà guanyar un partit.
Doncs enhorabona. Sí, acaba certificant-ho. I s'acaba el partit del United.
Que ha patit una mica perquè, clar, amb l'expulsió de Casemiro ha acabat amb 10, amb inferioritat numèrica contra el Crystal Palace, però ha guanyat a Old Trafford. Manchester United 2, Crystal Palace 1, gol de gols, recordo, pel United, de Bruno Fernández i de Marcus Rashford, que està realment en un estat de forma preocupant des del punt de vista del Barça. El United ara mateix, tercer la classificació, amb 42 punts a 8 de l'Arsenal, això sí, amb un partit més que els Gunners, i a 3 del City, a 3 del City de Guardiola, també amb un partit més.
Ha anat Ten Hag a buscar l'àrbitre, ara al final del partit, s'ha trobat allà que també hi era Vieira, i per tant, entre un i l'altre, gairebé cap dels dos no ha pogut parlar amb certa tranquil·litat amb el col·legiat com volíem fer. 2-1 ha guanyat el United i també s'ha acabat el partit del Liverpool.
Ha caigut 3-0, Wolverhampton 3, Liverpool 0, victòria clara dels de Lopetegui.